Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El pla d'actuació sobre el consum de drogues es consolida a Sant Cugat, arribant a més d'un miler de joves. Entre les actuacions del pla destaquen els 42 tallers que han rebut 1.053 estudiants de centres de secundària de la ciutat i la intervenció durant la festa major a la Desplaça Jove, on es van fer més de 200 tests d'alcoholèmia preventiva. Avui al Sant Cugat a fons volem conèixer el detall d'aquest pla d'actuació a través dels professionals que intervenen directament. Per això avui hem convidat a l'Anna Sebastián, que és tècnica en polítiques socials, responsable del pla d'actuació per la prevenció del consum de drogues adreçat als joves de Sant Cugat. Anna, hola, molt bon dia.
Bon dia.
També el Xavi Vaquero, que és tècnic en prevenció de drogodependències. Intervé a Sant Cugat a diferents accions del pla d'actuació, com a assessor, sobretot, des de l'oficina sobre drogues, que està adreçada a joves i famílies. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia.
A més, ja ha vingut alguna altra vegada.
Sí.
I l'Enrique Peláez també és tècnic en prevenció de drogodependències de l'entitat Promoció i Desenvolupament Social, que realitza els tallers del programa de salut als instituts en el marc del Pla de Dinamització Educativa. Enric, bon dia.
Exactament, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, eh? Quin... La diferència entre la tasca que feu un i l'altre?
Bueno, en principi, l'Enric s'encarrega de fer tot el tema de les xerrades, les intervencions als centres educatius, i jo agafo més la tasca de coordinar tot el pla i intervenir des de l'assessoria sobre drogues que hi ha a l'oficina jove.
Mm-hmm. D'alguna forma, si jo estaria fent potser una tasca més de prevenció universal, molt més àmplia, dirigida a tots els públics, i el Xavi el que fa és complementar tot això amb una acció doncs, molt més individualitzada, més personalitzada, i continuant doncs, una miqueta la intervenció que s'inicia o s'obre a les aules.
Mm. Anna, des de quan està en funcionament aquest pla d'actuació?
Aquest pla, amb aquest format, que és el que us hem presentat amb la nota de premsa que per això ens heu convidat, està en marxa des del gener aproximadament del 2015. Uns mesos abans ja es va fer la presentació de la campanya, que és un segon puntcat, que és una campanya... un segon informat Decideix Viu, que és una campanya adreçada a joves, que hi ha un web, hi ha tota una inversió que s'ha fet de pensar molt com arribar als joves, tot uns vídeos fets amb joves de Sant Cugat, recull informació de les diferents substàncies, recull el contacte amb una persona que pugui assessorar, que en aquest cas és el Xavi. Llavors, aquest pla amb aquesta part de comunicació i les diferents intervencions que us presentem està en marxa des del gener del 2015. Hem fet una feina gran de, jo diria, jo em defineixo com a bisagra en aquesta feina, no? Perquè d'alguna manera, com a tècnica de referència, el que intento és posar els que saben més de la intervenció concreta, que són en aquest cas el Xavi, l'Enric i altres persones amb qui puguem col·laborar, posar les relacions amb altres departaments, amb equipaments, amb els llocs on estan els joves, els recursos, evidentment, econòmics que s'estan destinant des de l'Ajuntament, posar-los a disposició que es puguin fer aquestes accions, no? Des del principi s'ha volgut fer una intervenció, jo crec que molt ambiciosa, amb una mirada... sobre la temàtica des de la complexitat que té un tema de prevenció, no? Que tot i que parlem de drogodependències, quan parlem de prevenció d'aquest tema i amb joves els temes es barreja l'etapa de l'adolescència, es barreja una etapa de conformació de la identitat, una etapa de crisi en el bon sentit, no? En el sentit de conformació, de creixement, no? Coincideix amb temes de gestió emocional, de gestió de les dificultats, llavors els límits són complexos, no?, en aquest sentit, i la intervenció també coincideix amb adults amb pors sobre la temàtica, amb dificultats de com fer de mare o pare en relació a aquest tema, o com a referent adult. Per tant, tota aquesta complexitat l'hem volgut abordar des del pla. Sent conscients de que tenim limitacions i de que hem d'anar... Vull dir que això no s'ha acabat, no?, que sí que hem fet molta tasca, I la idea és continuar amb aquesta línia, perquè el que veiem, que us explicaran sobretot ells dos, és que els joves responen, i això és el millor indicador de que s'està treballant bé, però bueno, també veníem parlant de que la prevenció d'alguna manera mai te l'acabes, no? Que per més recursos que hi posis, més feina que facis, mai és suficient, no? Perquè sempre pot haver-hi algú que li faria falta fer una intervenció preventiva i no hi arribes, no? Bueno,
per aquí va la cosa. Jo crec que ja m'has respost, anava a preguntar com valorava, diguem, aquest temps en què porta funcionant aquest pla.
Els inputs són molt bons, tant dels joves, perquè passen coses com s'adrecen directament, que això el Xavi us posarà exemples concrets. En els centres on estem treballant, més enllà de una mica quan preguntaves la diferència entre la seva intervenció, l'Enric, com deia ell, fa aquesta intervenció potser més introductòria i més universal, i la intervenció del Xavi fora dels centres i dins dels centres també permet afinar més a coses que estan passant a nivell grupal o individual, no? I el retorn que tenim dels centres i dels propis joves i dels pares que s'han adreçat a l'assessoria o han assistit a alguna càpsula formativa és gratificant, o sigui, se senten contents de la informació que se'ls dona. La sensació és de que es relaxa una mica la tensió que genera aquest tema, i això sempre és bo per intervenir a nivell socioeducatiu, perquè pots intervenir d'una altra manera. I a nivell de professionals també, no? El fet de tota aquesta feina que jo dic de bisagra, de posar en contacte el Xavi en aquest cas amb referents de serveis socials, dels instituts, de salut i escola, permet que hi hagi més professionals que fan de tàndem de tota aquesta intervenció, no? I això també és molt bo. I a la mesura que es demanen els recursos i que el Xavi va una mica apretat de demandes, això és bo, perquè vol dir que el concepte preventiu està arribant i la gent, les persones entenen com a útil rebre una intervenció preventiva, que això potser és un dels reptes d'un tipus de tasca, d'un tipus de projecte d'aquest tipus, no? Que no és intervenir quan ja està passant alguna cosa que podríem qualificar de patològic, sinó que és un tema d'algú que comença a ser problemàtic perquè la persona que ho està vivint, i a vegades no vivim en una cultura que això mobilitzi encara massa, i està passant que sembla que això s'està entenent, i afortunadament, o no, el Xavi té molts casos d'assessoria, no?
Parlem, doncs, d'aquesta assessoria. Xavi, com funciona? Com t'arriben els joves, també les famílies, perquè fas assessorament per pares i també per nois? Com arriben aquestes persones a l'oficina jove, no? A Torreblanca és on ho esteu fent.
Sí, l'assessoria està ubicada a l'oficina jove, allà que és a Torreblanca, precisament amb aquesta finalitat, de que sigui un recurs bueno, com que quedi com molt integrat en un espai juvenil. Aquesta és la idea que partíem, no? Que tingués una connotació també com molt integrada i confidencial, no? O sigui, un jove o una família arriba al Torreblanca i s'adreça a l'oficina jove, com que hi ha diferents assessories, doncs ningú de fora, diguéssim, pot saber si la persona s'adreça per un tema de consum de drogues o per un tema de mobilitat juvenil, no? Llavors, aquesta idea de que sigui confidencial i una miqueta anònima facilita que les famílies i els joves, sobretot, doncs puguin adreçar-se sense tensió de que se sentin etiquetats, no? Llavors, la forma d'arribar, qualsevol forma és bona. És a dir, pot ser perquè el centre educatiu li recomani a la família que vagi a l'assessoria, o sigui, per derivació. Simplement perquè arrel de sentir el programa, doncs alguna família, de sentir aquest programa, doncs alguna família senti que li pot interessar el tema i els faci una trucada, i directament demani hora, o, per una altra banda, també seria que el jove, per voluntat pròpia, vulgui assessorar-se, o sigui, que l'atenguem, sense que els seus pares de moment sàpiguen res, no? O sigui, com de forma més personal, no? O sigui, bueno, que ell mateix tingui l'interès o informar-se o treballar un tema d'un consum que se li estigui escapant de les mans, i que ell vulgui assumir-ho i entomar-ho sense que de moment la família hi formi part, no? de la resolució del problema.
La majoria de casos, en quina d'aquestes situacions estaria?
Mira, la tasca que, com explicava l'Anna, que hem fet una miqueta, jo crec que molt encertadament, com a equip que hem estat treballant, és una miqueta de formigueta, no? I el primer any ha estat com molt donar a conèixer el servei, fer com uns bons fonaments i ubicar dins d'aquesta estructura l'assessoria com a nucli. I això ha fet que en certa manera, ara comencem a veure una miqueta com els resultats d'això, no? Això què vol dir? Que al principi la forma d'arribar als casos eren gairebé sempre per derivació. O sigui, altres recursos de Sant Cugat coneixien el servei i llavors li informaven a la família de que podien adreçar-se a l'assessoria, no? Llavors la família, pues, amb el contacte, feia la trucada i venia, no? Llavors, mica en mica, les famílies pues, es van enterant de l'existència del recurs i llavors ja venen, o sigui, o truquen, per voluntat pròpia, no? Però el més interessant que ja està començant a passar ara, no? I que és el bo de plantejar un pla com aquest, no a curt plaç, no? No com un bolet, sinó una cosa molt més a mig plaç, és que els joves comencen a conèixer el recurs, no? I llavors, per exemple, aquesta setmana mateix, doncs, a través del WhatsApp, un jove em demanava pues, poder venir a fer... bueno, encara no sé perquè encara no he vingut, però vindrà la setmana que ve. Llavors la idea és que ell vol treballar un tema que té a veure amb un consum que està tenint, que possiblement se li estigui escapant de les mans o ell noti que hi ha símptomes de que pot ser un consum problemàtic, i que el contacte li ha passat un amic que havia vingut l'any passat.
Això anava a preguntar, que m'imagino que arriba un moment que el boca orella funciona molt bé, sobretot entre ells, no?
Això entre seria, els joves. Això és la part que nosaltres ens fa veure que l'aposta que estan fent, aquesta intervenció per un cantó als centres educatius i després pues, d'una forma més puntual vinc jo darrere, no? Doncs és una aposta que no és molt habitual en tots els municipis de Catalunya, no? Sinó que és una aposta valenta també perquè no es veuen com grans números a curt plaç, però que és una forma que és molt útil i dona molts beneficis, no? I l'ítem que ens diu que això és així és que sigui un recurs ben reconegut pels propis joves, que al final són els que només vindran en cas que veïn que realment se'ls està escapant algú de les mans, no?
Anem a parlar d'aquests tallers de prevenció que feu als centres educatius. Tu, Eric, t'encarregues de fer aquesta tasca. Explica'ns una miqueta com funciona, què és el que reben en aquests tallers, en aquestes sessions que feu als alumnes.
Doncs bueno, aquest continuarà el que comentaven l'Anna i el Xavi. La nostra proposta, de fet, ja s'està donant a terme aquí a Sant Cugat des de fa aproximadament 8 anys. S'estaven fent tallers principalment amb tercer d'ESO, però què ha passat des del 2015? Doncs que l'impuls de tot aquest pla ha fet, doncs, diguéssim, ampliar molt a nivell de continguts i dels joves que hi participen. És a dir, dels centres educatius ens demanen l'oferta que els arriba ja no és només de tercer, sinó que és de primer a quart d'ESO i fins i tot també estudis superiors. I a més la demanda dels centres ens ha fet fer un canvi del model de tallers de només una hora, fer dues sessions d'una hora, és a dir, donar-li més continuïtat. La nostra idea quina és? Doncs que conèixer els joves a primer d'ESO, evidentment els tallers o les activitats que fem a primer d'ESO no tenen res a veure amb les de quart, són activitats molt, molt més universals, on treballes temes d'habilitats socials, de pressió de grup, per després doncs, anar continuant una miqueta aquesta tasca introduint doncs, informació sobre substàncies, quins efectes, quins riscos poden tenir. I amb el que comentava el Xavi ara, que penso que per nosaltres té, bueno, per mi personalment té molt de sentit, que és el que ens passava abans o ens passava també a altres municipis, que tu fas l'activitat, que l'activitat pot funcionar molt bé, pot rebre, doncs, el professorat pot valorar molt bé l'activitat, o fins i tot els joves, però clar, la dus a terme i es queda una miqueta allà pendent fins que l'any que ve hi tornis. Clar, per mi el fet de que existeixi aquest servei d'assessoria i poder donar un telèfon, poder donar una web, li dona molt més sentit, perquè el que fem nosaltres ja no és anar a fer una activitat en concret, sinó presentar-nos com a pla de drogues i oferir una possibilitat doncs, de fer aquesta intervenció perquè sigui suficient o continuar doncs, amb els casos que els hi faci falta.
Quina és l'actitud dels alumnes en aquestes sessions?
L'actitud, jo podria dir que a Sant Cugat és especialment bona, és a dir, l'acollida que he rebut sempre de centres, ja sigui per professorat o joves, és molt bona i també hem anat aprenent aquest aplegat, és a dir, les intervencions o els tallers que hem anat fent des del principi fins a l'actualitat han anat canviant. Per posar-te exemples, no sé, doncs fa molts anys que és el que es pensava. Doncs escolta, per què els joves comencen, o per què les persones comencen a consumir drogues? Doncs potser perquè els hi falta informació, no? I es va començar a fer, quan es feia una xerrada, i justament li dèiem xerrada, no? Es parlaven doncs, dels riscos, dels problemes, s'utilitzava fins i tot la por, no? Com un element doncs, per dissuadir d'aquests consums. Això va anar evolucionant, el que ens vam donar compte és que la por per si mateixa no és prevenció, sinó que doncs, és un element que possiblement no hi tingui massa a veure, la informació per si sola tampoc ho és, i llavors es va començar a canviar una miqueta el plantejament cap a una idea doncs, més, fins i tot, per exemple, els riscos a curt termini. Per exemple, el cas del tabac, no? a llarg termini doncs, podem pensar doncs, en els problemes greus que té el tabac, on són doncs, malalties que provoquen la mort, a nivell doncs, bueno, de molts problemes. Què passa? Doncs que amb joves de primer d'ESO doncs, potser és molt més útil, en comptes de parlar del càncer, dels infarts o de l'efisema pulmonar, treballar doncs, els temes com tan propers com la pudor que pot fer una persona que fuma, quan es cansa el dia que va jugar a futbol o el dia que fa algun esport, o quan puja les escales, és a dir, temes més propers a aquests joves. I per acabar, quin és l'últim pas que hem pres i que hem acompanyat, que hem fet aquí a Sant Cugat? Doncs també canviar una miqueta el punt de vista. És a dir, què ens trobem? Que hi ha joves que consumeixen drogues? Sí. Tots els joves que consumeixen drogues? No, ni tots els que consumeixen drogues ho fan d'una forma problemàtica. Aleshores, també el que tenim molt en compte és no només plantejar el taller des del punt de vista dels riscos que té la substància, sinó donar-li la volta en el sentit de les avantatges que té el no consumidor. I això per nosaltres doncs, ha sigut un canvi important, no? Doncs a veure, no tots són consumidors i quines avantatges doncs, en aquest cas pot tenir els no consumidors de substàncies.
Mm-hmm. Una pregunta en general. Quina és la informació que tenen els joves? M'imagino que després de fer sobretot un taller, una mm-hmm. sessió d'aquestes que comentava l'Enric, que surten o es desfan molts mites. Segur. No?
Mites apareixen, si tant, si vols comentar, Xavi.
Bueno, de fet, gran part del treball amb aquests tallers o inclús a l'assessoria a vegades és contrastar quina informació tenen en el moment que arribes tu i veure si aquesta informació que tenen és objectiva, és real, no? o està muntada en mites, no? I la veritat és que, bueno, l'Enric potser intervé més amb més quantitat d'alumnes, no? Però la sensació que podem tenir és que fem una gran part de la tasca que fem és desmuntar mites. Mites que segurament quan nosaltres érem joves ja hi eren, eh? I actualment segueixen estant vigents, no? I, bueno, és com que és una informació que no saps ben bé com t'arriba, però et construeixes una idea sobre les drogues, però que generalment la nostra tasca té molt a veure amb desmuntar mites i posar en lloc d'aquests mites pues, una informació pues, verídica, objectiva, no? I que sigui real, no? No... Pues això no mitificada, no?
No, de fet, amb el Xavi, en ocasions que pensem que pot ser interessant, fins i tot fem els tallers conjuntament, no? perquè el Xavi participi també en aquesta sessió formativa a les aules i doncs, també perquè el doni per donar-lo una miqueta a conèixer i perquè els joves ja doncs, sàpiguen quina cara s'estan dirigint. I recordo uns tallers que vam fer sobre cànnabis, no? Que ens sorprenia molt aquesta idea que plantejava, no? De quins mites són els que es anaven repetint i com alguns mites es repetien des que nosaltres érem joves. Mites, doncs, tipus el que es pot fer doncs, per evitar que un control d'alcoholèmia ens doni positiu, no? Mites doncs, per rebaixar el grau d'alcohol, sobre el tema del cànnabis, doncs, mites molt rebatits, doncs, que és el tòpic de que és natural, no? I que natural vol dir que sigui bo, o que sigui terapèutic i associat a aquesta suposada efecte terapèutic que existeix, però que no és tant com de vegades ens volen vendre, doncs, el positivisme de la substància. I com a curiositat, potser jo de mita que sempre... fa molta gràcia, potser doncs, als més petits, associat al tema de les begudes energètiques, que també és un tema doncs, que sol sortir, i que no només surt a les tallers, sinó que té força arribada amb molts joves, que no són consumidors d'altres drogues, però que sí que els que connecten més amb aquest tema, doncs clar, hi ha aquesta confusió, no? Aquesta idea de beguda energètica, quan en realitat estem parlant d'una beguda estimulant, i com a curiositat, doncs, per exemple, el tema de la taurina, no? Que hi ha molta confusió, sobretot els sentits de què és la taurina, què no és la taurina, i hi ha una llegenda urbana que es va repetint sobre aquesta substància.
Què diu aquesta llegenda?
Ho heu sentit o no?
No ho sé, diguem-ho, per això t'ho pregunto.
doncs mira, passa una miqueta aleshores el que està passant ara. Quan apareix el tema Red Bull, de cop i volta les mirades van cap a tu, i això què passa, què porta, què no porta? I és la llegenda urbana al voltant de la taurina i el semen de toro. No? Que hi ha una idea corrent.
Sí, l'havia sentit, és veritat.
Doncs és el moment que aprofitem, no? És una miqueta l'anunci publicitari, tots admiren, es quan escoltant i és quan hem de colar el missatge preventiu per respondre doncs, que evident que no porta semen de toro i que parlem d'altres tipus de substàncies bàsicament estimulants.
I el mite que l'alcohol no és una droga?
Sí, curiosament, aquí jo diria que la tendència s'ha invertit en els últims anys i cada vegada els joves tenen una miqueta més clar que alcohol és igual a drogues, no? I en aquest sentit, ho incorporen molt més també amb la idea de que quan surten són conscients de que estan prenent alcohol i per tant estan prenent alguna droga. Això no vol dir que tots facin aquesta relació, tan clara, i que és així. És una droga, és qualsevol substància que afecta el sistema nerviós central, per tant l'alcohol és la primera, no? Quasi diria que no ajuda gaire el discurs que fem molts adults, no?, quan parlem d'alcohol i drogues, no? O sigui, amb aquest i, el que estem fent precisament és separar dos coses com si fossin dos mons diferents, no?, quan precisament l'alcohol és una de les substàncies que causa més danys.
O quan distingim entre les drogues legals i les que no ho són, no?
O drogues dures i drogues toves, o al final hi ha una classificació que no respon a un tema dels seus efectes neuronals, sinó un tema més d'acceptació social, legal, no un tema de salut, no? Llavors aquí també part de la feina té a veure amb això. El web de fet té un que està separat per les tres substàncies principals que en el seu moment es van diagnosticar com les més consumides pels joves, que és a tot arreu igual, que són alcohol, tabac i cànnabis. Segueixen altres coses com hipnosedants, que preocupa molt, però de moment, bueno, ja veurem com es pot anar abordant. I dins d'aquests apartats hi ha una part que en el seu moment també es va ajudar el Xavi amb el Xavi amb els continguts, de mites i creences, no? Amb aquesta idea de tant per un pare que s'adreci al web a buscar informació com un jove trobi una informació real, no? Amb aquesta idea de que deia l'Enric de no anar a fer por. Tot el marc teòric, que això no ho hem explicat, parteix del marc de la intervenció de la reducció de danys i riscos. Aquí a Sant Cugat li hem volgut posar, hem volgut fer un tàndem amb la intervenció que fa el Xavi, que té una mirada des de la intervenció sistèmica, i això també està funcionant perquè té, bueno, li posa una mirada en la situació que està vivint el jove des d'una, bueno, des de la mirada sistèmica, més del que pugui estar passant a nivell familiar o en el sistema grup, si és en una aula, etcètera, no? I això sí que potser és bastant marca del que està, bueno, del que estem fent.
Hem parlat dels tallers, també feu formació per a pares i mares. Encara no ho hem tocat gaire, però Xavi, quines són les principals preocupacions que tenen els pares i les mares? Vosaltres dieu que els hi doneu o intenteu donar eines perquè puguin actuar en situacions que es poden trobar amb els fills. Quines són aquestes eines i quines són les preocupacions que tenen ells?
Mira, la majoria de píndoles que es fan des de l'oficina jove adreçades a pares, que tenen a veure amb l'educació dels fills, no? Que és com la gran preocupació que tenim, no? És com puc fer per educar bé els meus fills, no? I, bueno, doncs anem a la llibreria, busquem manuals, no? Busquem cursos que ens ajudin a fer-ho, no? Sempre com per, sembla que donar resposta a les pors que tenim els adults de no fer-ho bé, no? I, bueno, jo diria que al final cada fill o cada relació pares-fills té una forma concreta d'educar, no? I es parla molt dels límits, de les normes, de la comunicació, no? Jo afegiria també un tema de confiança, de presència, presència física i atencional, no? Llavors, no sé si hi ha una fórmula exacta que ens funcioni, però sí que, per exemple, a mi m'agrada bastant, que això no vol dir que sigui ni la millor ni l'única forma de treballar el tema de l'educació amb els fills, no? Que és parlar amb els pares de la relació que tenen amb ells mateixos. O sigui, és a dir, com a mare, per exemple, doncs, com es relaciona la mare amb ella mateixa com a persona, no? Com a dona, no? I en el sentit de que ella se sent més com en el seu propi nucli, com a persona, no? Més connectada amb ella mateixa, des d'aquí és molt més fàcil o una miqueta més fàcil relacionar-se amb els altres, no? I per tant també relacionar-se, doncs, amb més calma o més, o sigui, més en pau amb els fills, sinó tant des de l'alarmisme o des de certa histèria, no? Que a vegades, doncs, evidentment, el dia a dia comporta, no? I qui diu la mare també diu el pare, no? Però en certa manera és com portar, ensenyar als pares que la millor educació o una de forma bona d'educar els fills és que ells estiguin més en contacte amb ells mateixos, i així per proximitat, doncs, estaran més, bueno, més fàcil la comunicació amb els fills, no?
Paper difícil, aquest,
sí,
dels pares, perquè la teoria és una cosa, després la pràctica és ben bé una altra, i encara que dominis per molts llibres que miris, sempre hi ha la por a equivocar-se. Sí. per molt que en sabem. Estem ja molt, molt, molt al final i et demanaria, Anna, molt breument, aquest pla cap a on va, en quina direcció?
Aquest pla va a consolidar-se per 4 anys més, externalitzant la tasca que està fent en Xavi, que ja és externalitzada. Encara s'està treballant amb quina serà la fórmula, però això ens donarà un marc de 4 anys de solidesa per la part que té a veure amb la intervenció que està fent més com a assessor. Hi ha previsió de continuïtat de les intervencions dels instituts, i una cosa que ha estat passant des de quan portàvem uns mesos treballant és que també veiem que hi ha una sèrie de límits del propi pla que hem de poder ser flexibles, perquè el pla d'alguna manera està adreçat a menors, però veiem que hi ha intervencions que té sentit, parlant de joves, no posar el límit dels 18 anys, com intervencions nocturnes, el tema dels tests preventius d'alcoholèmies, intervencions conjuntes que puguem fer conjuntament amb policia local o Mossos amb temes de via pública, etc. Vull dir que hi ha tot un espai per intervenir a nivell preventiu, que no podem posar el límit als sí, no m'allargo. Bueno, bàsicament que es consolidarà i que serem flexibles en tant que considerem que cal incorporar coses noves. Val? I per últim dir-vos que hi ha un telèfon per contactar tothom que tingui neguit interès a l'assessoria, que és un mòbil, que és el 667 43 32 37. El podeu trobar també a www.unsegon.cat, que és la web de la campanya.
Perfecte, doncs amb això tanquem el tema d'avui. Agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat i hagueu vingut per explicar-nos tota aquesta feina que s'està fent, que sembla silenciosa però que ja comença a veure els primers resultats, i que continuï endavant. Ja ens agradaria que no fos necessari, però la realitat és la que és i hi ha de ser. Anna, Xavier i Enric, moltíssimes gràcies.
Gràcies
i molt bon dia.
Merci.